Primer vol a Formentera. De dilluns a divendres, de 6 a 7 del matí. El programa despertador d'IB3 Ràdio.
Molt bon dia, matiners. Què passa? Som la gent més alegre que trobareu un dilluns pas matí. Estem aquí perquè m'us paguen. Perquè sí. Si no, no hi estaríem.
No ja tenim més remei.
I per això fem com que estem contents, però en realitat estem esfondrats. Cristina,
sí.
Ramon,
el
com
que
estàs?
Passa és que la clàusula es contracta o posa.
Posa. El programa...
Has d'estar alegre.
Has d'estar alegre. Sí. Dilluns pas matí també jo. No, això negociem. Ei, però, dir,
jo,
no,
crec
fora.
Que, jo crec que queda creïble, en veritat, no?
Sí, una estan mica content. Creïble sí que queda. Molt bé. Us hauria d'explicar quins continguts té el programa, però...
És sorpresa.
És igual, eh?
Que no es pot dir sempre
que
tot.
Que sé, avui, mira, per exemple, tenim la secció de videojocs, el Ready Player 3, i unes quantes coses més fins que siguin les 7 del matí i mos tiri la gent d'informatius. Qui farem el programa? I dona Cristina, en Vicent, que ja mos heu sentit, en Pablo Morganti, en David Ventura, en Irene Roig Francolí i en Sergi Torres.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia, com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí, a IB3 Ràdio.
Quin dia és avui?
Efectivament, avui és dilluns i també és 20 d'octubre. Avui és Sant Andreu de Creta, monjo, Sant Artemi, militar màrtir, agafeu-vos fort, Santa Irene Verge i màrtir. També és el Dia Mundial de l'Estadística, el Dia Mundial de l'Osteoporosi, el Dia Internacional de Chef i el Dia Internacional del Controlador Aeri.
Qué silencioso está todo.
Sí, demasiado.
Elegí un mal día para dejar de oler pegamento.
Un dia excel·lent per veure la pel·lícula més important del segle XX, que, al contrari del que la gent pot pensar, no és Torrente el brazo tonto de la ley, que, sí, encara és del segle XX, sinó Aterriza como puedas.
Que hauria de ser el nostre pare nostre aquí a primer vol de Formentera.
És que ho és.
El Dia Internacional del Controlador Aeri es celebra des de 1961, auspiciat per la Federació Internacional de Controladors. Potser és un bon dia per recordar que en la darrera dècada ha disminuït el número de controladors aeris a tot el món, segons denuncien els sindicats. Els controladors denuncien també sobrecàrrega de treball i falta de personal en alguns aeroports. És important que els controladors aeris estiguin ben desperts encara que siguin les 6 del matí, per això estem nosaltres aquí.
Clar, i mira, no és que ho haguem fet aposta, però justament, a la nostra part d'efemèrides musicals anem a parlar d'un tràgic accident d'aviació.
Aquestos que escoltes són Lynyrd Skynyrd?
Sí.
Que jo li dic Lynyrd Skynyrd, però bueno, és Lynyrd Skynyrd. Va. Probablement una de les millors bandes de rock de la història. Un 20 d'octubre de 1977, en la plenitud de la seva fama i carrera, es va estrellar la avioneta que transportava una part del grup, inclòs el cantant i líder Ronnie Van Zandt. Carai, us demanam disculpes si és que just avui havíeu d'agafar un avió, perquè, vaja...
Sí, tingues. Això és el que es diu a Eivissa, cridar mals averanys, no sí. Sé si tu ho dius,
sí.
I jo crec que es diu per més bandes, també, i també dèiem cridar mal temps. He dit mal temps? Anem amb els temps per avui, dilluns, dia 20. Avui esperam cels tapats amb probabilitat d'alguna ruixada que serà, en qualsevol cas, dèbil i ocasional i que tendirà durant la tarda a intervals de nevolats. És a dir, durant el dia aniria millorant una mica el temps. Temperatures nocturnes en ascens i diurnes amb pocs canvis i es vent que serà moderat del sud-oest. oest. A Palma, temperatures 19 de mínima, 25 de màxima. Anem amb les temperatures de Menorca, Ciutadella, 19-26, Maó, 18-24 de màxima, i en el cas de les Pitiuses, a l'aeroport d'Eivissa, es preveuen 18 de mínima, 25 de màxima.
Estàs escoltant el primer vol a Formentera. Cantant sota la dutxa.
Anem a cantar sota la dutxa, que el dilluns és més necessari que mai. David Ventura, bon dia.
Molt bon dia a tots i totes. Avui és dilluns, un dia horrible, i per compensar-ho no podem més que cantar sota la dutxa amb un grup meravellós. I no estic exagerant, perquè avui ens acompanyen els Wilco, una gent que ja són tota una institució del rock alternatiu nord-americà. Ara ja no, però va haver una època entre el Yankee Hotel Foxtrot del 2002 i el Wilco The Album del 2009, que cadascun dels seus discos era un esdeveniment. Ara, diguem que Wilco tenen un estatus de grup intocable, que estan fora de les modes i les tendències, i honestament, si treuen disc o no, això ja no li importa a ningú. Diguem que ells ja la feina la tenen feta i el cel guanyat. En el fons, ja ningú se'n recorda d'ells, i d'aquí 5 anys faran com a Radiohead, anunciaran gira de comiat, i de sobte tothom tornarà a ser fan seu i ompliran 3 Withing Centers. I ara vos direu, els Wilco tenen cançons alegres? I jo dic sí, tenen cançons lluminoses, com aquest tema, que apareixia al Wilco The Album del 2009 i que es diu You Never Know.
Estàs escoltant el primer vol a Formentera.
In this game, the object is for you to kill everything coming at you and to avoid being killed.
And you will die.
Ready, player, 3.
Arriba el moment de parlar de videojocs en un dilluns com avui. També els dilluns són bons pels videojocs. De fet, és un dia immillorable pels videojocs. Sergi Torres, com estàs? Bon dia.
Bon dia, Vicent.
Què tal, com va la cosa? No em facis ASMR.
Sempre estic content d'estar aquí, ja saps. No he pogut evitar, no he pogut evitar.
No posis aquesta veu sensual, per l'amor de Déu, que en Pablo s'excita. Pablo Morganti, com
Ai,
estàs?
Bon molt dia. Bé, ara millor.
Ara millor, veritat.
Ara millor. És que Vicent...
Molt bé. Sergi vens. Torres, escolta'm, abans que us exciteu entre vosaltres excessivament...
Tard.
Anem a...
Jo ja
anem a fer un Max Mix de notícies. Parlarem avui bastant de Pokémon?
Sí, serà el darrer que introduiré en el meu apartat.
I després parlarà de Pokémon, fins i tot en Pablo Morganti.
Sí, 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 m'atreviré a parlar de Pokémon.
Increïble.
Sí.
Jo cada dia no em reconec en aquest lot, eh? O sigui que
és que està canviant.
Canvio radical.
Ja dir,
està canviant.
Els ulls són els miralls de l'ànima.
Li surt pel en espit, li canvia sa veu, tot.
Sí.
Fins i tot la coleta.
Sí,
encara no.
Terrible. Bueno, doncs anem a fer un mix, no? Anem a fer una mica un resum. Al final, estem a finals d'any, no hi ha gaire notícia, el peix està venut aquest 2025. Mm. I volia comentar un parell de temes. Si voleu, per il·lustrar aquesta secció, començàvem amb el més gord, amb el que més ho ha petat, que és Battlefield. Bueno, era d'esperar, no?, després d'una de les campanyes de màrqueting més importants que he vist i més heavies en els darrers anys, doncs pues que ho anava a petar.
Sí.
I no
enganyo.
I va sortir la setmana passada, a més, no?
Sí, sí, té una setmaneta. Si només en una setmana ja ha venut més de 7 milions d'unitats.
Hola!
És una barbaritat. O sigui, això només ho fan és, jo què sé, els GTAs, els Pokémon, el nou Mario, doncs Battlefield se uneix en aquest grup. Bueno, Call of Duty també, que per algú és el principal rival. I també ha batut el rècord simultani d'usuaris Steam, de qualsevol lloc d'EA, amb més de 700.000, i justament ha estat partícip, m'imagino que també ha estat part dels principals culpables, de que hi hagi també un rècord de jugadors en general, no només de llocs d'EA, que parlàvem antes, en general Steam Deck, més de 41 milions de jugadors a la vegada.
Uf.
I des que prop d'un milió estaven jugant en els Call of Duty, perdona, els Battlefield. Els altres estaríem jugant en els Hollow Knight.
Sí, el Silksong, no?
Sí.
I després Minabo.
I evidentment Minabo. No sé si està per Steam, però bueno, ja ho mirarem un dia. I bueno, també volia comentar que ja ha sortit també s'ha portat el d'Xbox, el Rock Xbox Ali, que bueno, preu de sortida, la versió més bàsica, 600 euros.
Hola!
O sigui que no és per totes les butxaques i bueno, ha tingut una acollida pues, més o menys normal. Existe, no? O sigui, està en el mercat.
Ahí está, sí.
També volia comentar que el que és aquest any només queda per sortir així important, bueno, és nou Ninja Gaiden, que comentarem també,
sí.
I els dos darrers títols de Nintendo, que seran el nou Zelda, bueno, és un spin-off, és Hyrule Warriors, l'era del destierro, que sortirà en octubre, i després tenim, en novembre, perdona, i després tenim el Metroid Prime 4 Beyond, que sortirà tant per la Switch 1 com per la 2, que sortirà en desembre, el 4 de desembre concretament. Són les dos darrers bombes de Nintendo, i en la meva opinió, junt amb el Ninja Gaiden, els darrers llocs més importants de l'any.
Mm. També tens, veig que tens una necrològica.
Per desgràcia, sí, justament relacionada amb Ninja Gaiden, perquè el creador de la saga, Tomonobu Itagaki, un dels més importants membres d'aquesta il·lustre època de dissenyadors japonesos, com estaven Kojima, Miyamoto, d'aquestos dels 90-2000, pues, lamentablement m'ho ha deixat amb només 58 anys, per causes encara desconegudes. I allò, la veritat, m'ha cridat l'atenció que ha publicat una carta pòstuma que, segons ell mateix diu, una persona molt estimada seva, que la publiqués en el seu nom si per desgràcia m'ho deixava. Presumiblement un càncer, segurament, per com ho ha escrit. I l'únic que es lamentava en la seva vida, diu que havia pres moltes decisions, però que la majoria bones, és de no haver pogut entregar el seu darrer projecte a temps, el seu darrer títol. I la veritat és que allò aquest codi japonès d'honor, disciplina i compromís en sa feina, aquest viure per treballar en comptes de treballar per viure, em pareix admirable i trist de la mateixa vegada.
Sí.
És com és tot, sa feina ho és tot, des de que m'aixec hasta que me'n vaig a dormir i hasta el dia que me morc.
Sí.
I res, lamentar sa pèrdua d'un dels grans dissenyadors.
És diferent, és un punt de vista diferent del
nostre, aquí,
Espanya, sí. Més mediterrani, diguem.
Sí. Això que estan tres mirant com un treball.
Jo crec que no és ni espanyol, el punt de vista, és mediterrani.
Sí, clar,
és d'aquesta banda del món, però bé...
A Grècia són iguals, no?
Sí. Jo crec que és caràcter mediterrani, una mica europeu, així del sud d'Europa, també, una mica.
Sí, exacte. Sí.
I som així que li van fer, no? I per això, està admiració bé, i tristesa parts iguals per ser caiguda d'aquesta figura.
I de Pokémon, què?
I de Pokémon, el que volia comentar, que també ho ha patat a Switch i a Switch 2, que encara no tenim dates de ventes, perquè Nintendo és bastant opaca amb aquests temes, com el nostre govern.
Mm-hmm.
I, bueno, volia també comentar que ha estat víctima d'una brutal filtració de document.
Perdona, quin govern estan parlant?
De tots. Dona igual el color. I també dona igual si és local o si és nacional. Però, bueno, que ha estat víctima d'una brutal filtració de documentació relacionada amb la saga, des de documents interns de llocs ja en el mercat, com Pokémon Espasa, Escarlata, 8a, 9a generació, com fins i tot continguts relacionats amb Pokémon de planificació de fins al 2030 passat. O sigui, han sortit els nous jocs, el que sortirà, nous dissenys de Pokémon...
Sí, han hackejat la base de dades i han dit... Me voy a hacer con todos los datos.
Oh. Bona. Però has fet molt ratllat, la veritat. O sigui, inclús...
S'ha fet molt bèstia, no? Una bretxa, una d'estes de seguretat.
Que inclús parlant dels màxims responsables de quin és el que havia en su ecosistema laboral intern, com havia derivat i perquè havia baixat la qualitat dels jocs, bastant complexa, i la comunitat està flipant en colors.
Ah, vale, clar. També com documents interns de...
Sí, sí.
De missatges interns entre...
Sí, sí, perquè, per exemple, autors com en Junichi Masuda, que és màxim responsable de tots els jocs de Pokémon, que bàsicament tenia massa poder i l'havia tingut que desplaçar. Ah. I els motius per el que havia passat i com és que tingués massa poder de decisió en tot, havia empitjorat la saga, segons els CEOs de Nintendo. Però, bueno, no vull... Encara abordar més de Pokémon, perquè tenim que parlar del nou títol, no, Pablo?
Sí, tenim que parlar del nou títol, que és el que ha sortit la setmana passada.
Legends Z.
Exacte. Pokémon ZA.
ZA.
Val? I és un joc que surt per Switch i Switch 2 en exclusiva, clar. I així, com dèiem, festa amb tots, fins que surti un nou Pokémon i ja no siguin tots, sinó només uns quants els que tens, no?
Exacte.
I que és... paguis per aconseguir que falten.
Exacte, sí, sí, sí.
Sí, 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 sí.
És una nova aventura RPG, o sigui, de rol, en 3D i en un món obert. Retornem a la ciutat de Luminalia, que ja varen visitar en les entregues X i Y. Se'ls està acabant els...
Sí,
sí.
Quan s'acabi la BCDR, què faran?
Bueno, faran recomençar de nou.
Segons les filtracions, els nous se diran, com era, Waves... Olas, sí, sí, sí.
Ah, que serà del mar, a lo millor.
I corrientes, una cosa així, no és broma, sí, no. No és broma, no, en sèrio.
Es tracta d'una ciutat, Luminalia, la que dèiem abans, una ciutat on s'està desenvolupant un pla especial per fer que humans i Pokémon convisquin en harmonia. Mm. Es tracta d'una ciutat amb moltes zones verdes, així com zones comercials, i on es podrem moure amb total llibertat. És com una ciutat moderna, més o menys, no? Però amb Pokémon. Serem un jove que just arriba a la ciutat amb l'intenció de fer turisme. Ràpidament farem noves amistats i ens enfrontarem a tota mena de situacions. Escollirem d'entre un dels tres Pokémon inicials, que és com una clàssica de tots els jocs, no?
En totes les sagues.
Sempre hi ha tres Pokémons
nous,
exacte, sí, i sempre escolleixes un de tres, no? I ens posarem a explorar i a aconseguir noves criatures. Clar, el joc té zones anomenades salvatges, entre cometes, on els Pokémon viuen en llibertat, fins que un simpàtic i probablement no vegà jove arribi i els capturi per utilitzar-los com els seus gladiadors personals. Així, quan un entrenador rival ens miri malament, en comptes d'afrontar la situació com adults, ens amagarem darrere el nostre animal esclau i farem que s'enfronti al seu animal esclau, externalitzant els nostres problemes personals i mai madurant emocionalment.
Perdona, estàs fent una anàlisi psicoanalítica de Pokémon?
Sí. Mai he parlat de Pokémon. Tinc moltes coses a dir. Moltes.
Pokémon és bastant més turbi que el que acabes de comentar.
Sí,
si vols, que... un dia ho comento, però no és per tots els públics.
No podem entrar per aquí. No, però no. Un altre dia ho comentam.
Si voleu,
dia
ho comentam.
No podem ja entrar per aquí. És que jo ja estic fins a la cuina, tio.
Vinga, va, idò, segueix. Ja que hi ets, segueix.
Ja acabo, vale?
Encara que el perfil psicològic m'ha recordat a una persona en concret.
Sí?
Coneguda per tots aquí.
Bueno, el tema ZA del títol ve de que per la nit la ciutat acota hologràficament unes zones amb unes línies vermelles. Aquestes zones és on ens enfrontarem a altres sociòpates sense empatia que volen saber si el seu nou jugador involuntari pot aguantar moltes més hòsties que el del rival i així donar-se una palmadeta en l'esquena de lo bé que han ordenat coses i proclamar-se mestre Pokémon o alguna cosa així. Vale. Que bé que lo he hecho, no has fet res, tio.
El reverso oscuro de los videojuegos infantiles, eh?
Exactament. Sí. Si ho penses una miqueta dius, però això és molt obscur i molt terrible.
Sí, 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 és cert.
I és que els rangs van de la Z, que és el més baix, a la A, d'absolut despreci per la vida no humana. El combat ara és com el temps real, però sense pressa, i a més tindrem jugador contra jugador. Mm-hmm. O sigui, lo de Pokémon ZA és perquè els rangs van de Z a la A. Ja està.
Molt bé.
Aquesta és l'explicació.
Perfecte. Idò, hem tingut una sobredosi Pokémon. En Pablo parlava d'un videojoc que ja es pot jugar i es pot adquirir. Tornem a les notícies.
Sí, anem a parlar... Bueno, la setmana passada va ser un altre Steam Fest que teníem les demos per poder provar i demés.
Ah,
una
sí?
De les que va...
Està molt bé, va estar molt bé.
Com sempre, un munt de llocs, un fart de novetats i un que m'ha creat atenció és Snow Pathologic 3.
A doctor who became mayor during the plague must be insane. That's what they say about me, or will say, in a week.
Everything went bueno, wrong. Donat que en Pablo ara només es dedica...
Pràcticament aquest tio tenia la teva veu, pràcticament. Estava allí...
Ja li agradaria.
Ja li agradaria.
Aquí hi ha graus, eh? I, bueno, i parlant de graus, donat que en Pablo ara només es dedica a jocs AAA i ha abandonat els jocs de segona categoria...
Escolta.
pues ja m'ocuparé jo de parlar de tant en tant d'aquells jocs que consideri que mereixin un empatet d'Espanya aquest programa, encara que no siguin triple A, eh, Pablo? Però bueno, pues Pathologic 3 sortirà...
Ara em diràs que està en isomètric.
No, és en primera persona. Però, i a més és una saga que està bastant xula.
Sí, sí, està bastant bé.
Sortirà 9 de gener per PC. Tenim previst també llançament per més endavant de les versions d'Xbox Series i Play 5 encara per especificar. I és una saga de terror psicològic. I en aquesta ocasió està ambientada en una ciutat remota de l'estepa oriental on una nova plaga amenaça amb acabar amb tots els seus habitants i matar-los a tots. Serem el doctor Daniil Dankowski, que em permetreu que li digui House d'ara endavant per simplificar,
sí,
que és un metge i científic que ha arribat a la ciutat per trobar a un home suposadament immortal. Però, o, gira de los acontecimientos, només arriba, esclata a l'epidèmia i és suposat immortal la
no
palma.
No me diguis, no me diguis.
Sí. I mos deixa
que lo que fa el marketing,
House, tio, atrapat en aquesta ciutat i amb només 12 dies, per motius de la trama, per intentar curar l'enfermedat i salvar la ciutat. I examinarem pacients, els diagnosticarem, ens enfrontarem a dilemes morals, decisions impossibles, i segons passin els dies veurem com a poc a poc la societat va col·lapsant com aquest programa. El joc té un sistema que aquest programa no té de tornar endarrere els temps, que ens permet tornar endarrere per corregir i alterar decisions en tota una red narrativa ramificada. Si aconsegueixes salvar aquells personatges, canviar les coses, sense història de diàlegs...
Això ens aniria molt bé, tio.
Tot el que comporta. I a lo llarg de la partida arribarem a tenir la potestat d'imposar quarantenes. Podrem reviure el Covid i fer sortir la gent a aplaudir a les 8 de la tarda.
Ens podem dir, com es diu, a Fernando Simón.
Tio, t'has adonantat.
Un moment, anem a reordenar. Demanem perdó en els nostres dies, que fa 10 minuts que no s'entenen de res.
És un joc de pandèmies.
És un joc de pandèmies. Es diu Pathologic 3, com el seu propi nom indica, claro. És de pandèmies, sí.
I bueno, i en Pablo aquí rebentar-me les bromes.
I l'aconselles per què?
Perquè les mecàniques són molt xules i, com anava dient, allò és fet de tenir que diagnosticar la narrativa aquesta ramificada que tu, segons el que desllegis o no, pues canvia tot, sent en House, pues molt xulo,
sí.
I pues podran distribuir vacunes, reprimir disturbis o inclús decretar tocs de queda.
Que guai. Canviant... Com m'agradaria ser SOMS i imposar el meu criteri damunt dels terraplanistes.
Exacte.
I les antivacunes. Molt bé.
Però deixa'm dir la meva darrera frase que en Pablo ja m'ha rebentat, que és que ojalà un mot puguem portar el protagonista, en comptes d'en el protagonista aquest, en Daniil Dankowski, pues en Fernando Simón. Però en Pablo tenia que venir a rebentar-m'ho.
Sí. Que m'he comido una almendra.
Exactament.
Pablo Morganti, per favor, tanca aquesta magnífica secció.
Bé.
Aquesta secció que heu d'escoltar si teniu infants o al·lots que juguen a videojocs per
entrenar-vos algú. Però tu has sentit el que acaba de dir aquest home de Pokémon?
Sí.
I tu vols que aquesta persona, com que acaba de dir de Pokémon, acaba de dir que és esclavització, guerra infantil...
Sí, o sigui, sí.
I tu vols que això ho escoltin adults o boixos?
Sí, i tant que sí. Sí. Ui.
Sí. Que s'enterin de lo
que és. Ho necessit.
Que ho sàpiguen.
Red pill. Bé, pues hem entrat en un terreny una mica així psicodèlic, mental i tal, i anem a acabar així.
Ah,
perquè parlem d'un joc que es diu Keeper. Keeper, què és això de Keeper? És una nova aventura de Double Fine Productions, creadors de jocs com Brutal Legend o Psychonauts. Aquest estudi va ser format per Tim Schafer, que és un que estava con LucasArts, va dissoldre l'any 2000, més
Monkey
o menys.
Island.
Sí.
Que eren uns dels responsables de títols com Grim Fandango, Monkey Island, Full Throttle o Day of the Tentacle, grans aventures gràfiques que són ja història dels videojocs.
Les millors aventures gràfiques d'història, bàsicament.
I en aquest Keeper, Double Fine retorna a la fantasia psicodèlica que els caracteritza, amb tocs d'humor també en marca de la casa, una mica com aquesta secció. El nostre protagonista és literalment un far, un vell far oblidat en una illa igualment oblidada, que un dia cau de la seva base i li surten compotes de la terra, així com d'unes arrels, i pren consciència pròpia. Aquest far estarà acompanyat per una singular au marina amb la que formarem una amistat inesperada i junts explorarem paratges inimaginables en una història contada sense paraules. No hi ha cap paraula en aquest joc, ni escrita ni pronunciada. Exacte. Un viatge psicodèlic d'autodescobriment, una metamorfosi mística en el nostre viatge al centre de l'illa. No a Sant Rafel, sinó d'aquesta illa. ¿Vale?
No és indi, aquest joc.
No, mica.
No, és indi, no.
No, no. Bueno, però és
no, està molt bé.
Té cert pedigrí. Sí, és indi, però no desconegut.
Es far aquest que ha cobrat vida, el que fa és gastar aquesta au per explorar el món, no?
No, es mou també el far.
No me diguis.
I porta clar, li surten potes.
Sí que és psicotròpic.
Sí, és molt psicodèlic, les imatges.
No sé si serà mola o a Barbaria, que tenen aquella cova que hi ha pedres i hi ha gent fumant. Jo crec que és el viatge de l'LCD d'algú fent-se allà, talment, eh?
És possible.
Es va inspirar allí.
És que no serà el primer, perquè aquest senyor Tim Schafer, joder, ha fet Grim Fandango, Monkey Island, sí, sí. Day of the Tentacle, vull dir, són coses molt rares.
I està obsessionat en ses illes, també.
Sí. En quant a jugabilitat, estem davant d'una aventura on ens mourem per els escenaris amb càmera en tercera persona. Podrem saltar un poquet també, així tenim un poc de plataformeig, però principalment ens dedicarem a explorar els diferents escenaris i a resoldre puzzles, pues, amb el nostre amic Pardal, no? Au. Mm. Interactuarem amb els elements de l'entorn i amb els curiosos habitants i éssers que podem trobar. Ens mourem per acantilats escarpats, muntanyes, boscos, coves, estructures oblidades... I bé, serem testics de la història del joc admirant esquelets de criatures gegants, petits robots que viuen a un poble, runes amb propòsits ja oblidats i animals tan extraordinaris com una balena voladora repleta de pòlips i bioluminescència. Quina paraula més xunga.
I en tot moment som un far. O sigui, veiem en tercera persona un far.
Sí, no tenim més temps, sí. Al Lots.
Tinc que veure un tràiler d'això.
És molt interessant,
és molt
això.
Xulo. Recomano veure'l.
És molt interessant... Recomanem revisar Pokémon des del punt de vista ontològic.
Sí. Exacte. Sí.
I
antropològic.
Que passeu molt bona setmana.
Sí.
El Lots.
Que tinguem bona setmana, Vicent.
Adeu.
Practica el desperting amb IB3 Ràdio.
The Pitch Mode, eh? Gaudeix del silenci. Enjoy the silence. Aquí, de silenci poc. Aquí no faim més que xerrar o posar música o fer entrevistes o seccions. Silenci, poqueta cosa, la veritat. Això és IB3 Ràdio. It's right through me, don't you understand? Oh, my little girl, all I ever wanted, all I ever needed is here, in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm.
Ràdio és participació. A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 7:30 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta. De dilluns a divendres a les 9.
I un dijous més arriba el moment de passar a consulta amb el nostre manescal Manu Ruiz.
Marta Garau et posa al dia.
Com en el cas de tomans, quan t'arribes a primavera també arriben ses al·lèrgies.
Són més comunes, s'ha de ser processionària.
Els animals, sí, que picou de mantenir.
Al dia.
Un border collie.
Té el nom Teix i té 6 mesos i s'ha perdut a la zona de Porto el Sec a Veneta.
IB3 Ràdio.
I d'avui, i gràcies a aquest programa, podem dir que hem trobat en Teix.
Bravo! Bravo!
Propietaris, propietaris de cans, mossos i lloros de Balears. Aquí és el vostre espai.
El dia, amb Marta Grau i Jaume Noguera. La informació més propera en les edicions insulars dels informatius d'IB3 Ràdio. Quan falta un quart per les 9, a l'informatiu matí pots escoltar un primer repàs del que és notícia a la teva illa. I després, a les 2:30, amb temps de l'informatiu migdia, el recull del que ha passat durant el matí amb les previsions pel capvespre. De dilluns a divendres, dues cites amb la informació més pròxima. Serveis informatius d'IB3 Ràdio. El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia, com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí, a IB3 Ràdio.
Notícies del futur passat. L'informatiu del demà, avui.
Començàvem la segona part del programa. De seguida arriba Neirene Roig Francolí amb les seues mogudes, amb les notícies increïbles, però aquesta és la secció de notícies de ciència, tecnologia, societat, aquest tipus de coses. És un calaix de sastre que cap tot aquest tipus de notícies. Estàs segur que més que jo. Estàs preparada, Cristina Ramon?
Més o menys. És que m'ha explotat el boli i m'he desconcentrat.
T'ha explotat el boli?
Sí.
Això és greu sempre.
Però sí, però jo crec que sí.
T'has fet mal?
Emocional. Però estic preparada per les notícies del futur passat, així que pots arrencar quan tu vulguis.
No ho sé si estàs preparada. Molt bé, aquesta que sentirem és de fa ja bastants dies, però entre tanta de guerra, tantes inundacions, tanta cosa que passa al món, la portam per si se t'havia passat i perquè pensam que és rellevant. Entre altres mitjans, ho hem llegit al País, la filial estatunidenca de TikTok operarà amb una junta directiva controlada per la Casa Blanca. I might be anyone,
a lone fool. Sí, era la peça que li faltaven a Donald Trump per influir en les xarxes socials. La filial de TikTok en els Estats Units ha passat a ser controlada per empresaris pròxims en el president estadounidenc, tot i que la matriu de TikTok és xinesa. És un tema important perquè TikTok és la xarxa social de major creixement al món i la més popular entre joves.
Entre altres coses, se sap que a la nova junta directiva hi serà Larry Ellison, que és el fundador d'Oracle, i que és amic personal de Donald Trump. TikTok és la darrera xarxa social en fer es gira a la dreta en els Estats Units. Ja ho han fet Facebook i Instagram quan Mark Zuckerberg li va retre pleitesia a Donald Trump, i òbviament ja ho ha fet X, la xarxa d'Elon Musk. Congressistes demòcrates com Alexandria Ocasio-Cortez ja havien advertit fa mesos del gir partidista de les xarxes socials. Per cert, a Espanya, Vox té 750.000 seguidors de TikTok. Molts més que no, per exemple, el PSOE, que en té 150.000, o el PP, que només en té 70.000. Què us pareix? Canviem d'assumpte. Parlem de cometes, eh? Però no de signe de puntuació. D'un cometa que va per l'espai i que es diu Lemon.
Que és tan gros i passarà tan prop de la Terra que serà visible a simple vista a final d'aquest mes. Es diu C/2025A6. Lemon, per als amics, que és així com a més fàcil, no, de dir. I ha captat l'atenció d'astrònoms i aficionats perquè només un o dos cometes es fan visibles sense instruments d'observació cada dècada. Les estimacions actuals indiquen que Lemon podria arribar a ser tan brillant com alguna de les estrelles més visibles en el cel nocturn.
Lemon s'acosta a la Terra i en el Sol, i cada vegada la seva coua s'allarga més i més perquè va mullant gas i partícules per la calor del Sol, justament. El 21 d'octubre serà quan estigui més prop de la Terra, a uns 89 milions de quilòmetres. El període ideal per observar-lo serà entre el 22 i el 29 d'octubre, quan estarà a l'horitzó en direcció oest-nord-oest, poc després del crepuscle, i la lluna no interferirà en la seva visibilitat. Lemon s'ha descobert fa molt poc, aquest gener passat. Fins ara no es coneixia aquest cometa i ja s'ha calculat que tornarà a passar dins de 1.350 anys. És a dir, que si el vols veure, aprofita ara, que la pròxima volta igual t'agafa una mica vell.
Notícies del futur passat. L'informatiu del demà, avui.
Estàs escoltant El primer vol a Formentera. No m'ho puc creure.
Molt bé, Eloi Gelotes, deixam les notícies del futur passat, les notícies de tecnologia, anam amb les notícies increïbles, més increïbles encara. Irene Roig Francolí, com estàs? Bon dia. Què tal?
Molt bon dia.
Com va la cosa?
Aquí, preparant-vos pel el futur.
Sí o què? No ho sé.
Els japonesos, que viuen al futur.
Ah, sí. A veure si el futur és així, jo m'agradaria, la veritat. Anam endavant amb el títol, per favor, Irene Roig Francolí.
Es titula, diu així, una ciutat japonesa vol limitar l'ús del telèfon mòbil a 2 hores diàries. En internet la gente es monger y hacen cosas de mongers. OMG, hay bronca en Twitter, LMAO y XD. Hostia, pilotes, salchipapa y el de trololo.
Hòstia, pilotes, xachi, papa. Hòstia, pilotes. Molt bé, molt bé. Aquesta cançó, per si algú ho vol saber, això és el Reno Renardo, mític grup de heavy raro, i la cançó es diu Esfinternet.
Esfinternet.
És una combinació d'esfinter i internet, òbviament.
Sí, perquè no és que tinguis esfinternet.
No, és esfinternet. És esfinternet. Molt bé, una ciutat japonesa vol limitar l'ús del telèfon mòbil a 2 hores diàries. Em pareix beníssim.
Jo també. Ara, jo m'encanta. Això, però tu li dius als influencers aquest que fan 80.000 hores de vídeo desmenjar i probablement es morin.
I quin és el problema?
Ja, mira, és que són todo ventajas.
Clar.
Perquè aquesta gent, dius, si tu et menges una muntanya de tortites amb cara de gat però no ho puges a Instagram, no ha passat, és mentida.
No.
Estem a uns dies de que un influencer mengi purpurina i publiqui com va cagar brilli-brilli. I dic que estem a uns dies quan probablement ja ha passat. O sigui...
Clar, no, és que segur que ja ha passat.
La qüestió és que l'alcalde de Toyoake, a Japó, vol fer una ordenança moral...
Sí, senyor.
Ojo, perquè la gent només pugui mirar el mòbil durant 2 hores al dia. I algú dirà, aquest senyor pot dir el que li sortia a sa fava i la gent no fer-li ni punyetero cas. Però no, perquè és Japó.
Clar.
Tu a un japonès li dius que una cosa és una norma i si no li fa cas, li explota el cervell.
Clar, tu a un japonès li dius que suïcidi tirant-se una granada de mà dins de sa boca perquè venen els yanquis i de morir,
ho fa
sense problemes.
Que aquesta gent una vegada va haver de venir a l'emperador a una empresa sense corbata perquè hi havia una onada de calor i no podien convèncer sa gent perquè es tragués ses corbates i
clar,
es morien, s'asfixiaven.
Clar.
Total, que després els hi passa que el de no tocar les dones en el metro, això ja no conta com a norma, eh, això? Això ja no conta, però tota la resta, l'alcalde els hi diu, no miris el mòbil, li faran cas. També, que allí ho tenen fàcil, perquè el porno infantil el poden llegir en manga. Saps? Aquesta gent segueix treballant el que és la palla analògica. No necessita Pornhub, no necessita la deep web... Ara bé, probablement no tiri endavant perquè l'oposició i la gent està molt en contra. Ho consideren una interferència en el seu dia a dia. Però jo això és com quan van intentar dir aquí menjar massa carn, està demostrat que és perjudicial per la salut, ho diu la OMS, i la meitat del país va dir d'on ficaré diàriament un entrecot pel cul. Va la pela a la OMS. Amb tal de no fer una cosa beneficiosa per ells, hi ha humans capaços de passar a sobre Pilady per ses pilotes perquè els hi prohibissin sa depilació.
Segur. Tenim esperit de contradicció. A vegades aquest esperit de contradicció jo crec que és positiu i a vegades és negatiu. Sa qüestió és triar quan. Moltes gràcies, Irene Roig Francolí. Sempre mos portes temes per sa reflexió, en aquesta hora des matí.
Ah, que sí?
Que jo no sé si la gent té ganes de reflexionar, però bé, en qualsevol cas... En qualsevol cas, hi ha d'haver-hi de tot. Fins i tot en aquesta hora del matí. Gràcies, bon dia.
Adéu, bon dia.
Estàs escoltant El primer vol a Formentera.
Nou àlbum de Comodo García, són disc de la setmana amb la seva nova producció. El segon àlbum que treuen es titula Septiembre. És un EP de només 5 cançons. Demà els tindrem per aquí en el nostre programa perquè ens contin coses. Ens agraden molt. Comodo García fan una mescla de pop, funk, rock, que està beníssim. Aquesta cançó es titula Cara B i amb ella arribarem a l'abans informatiu quan siguin les 6 i 40 minuts. Sobre la mía, eres mi pecado capital. Preferido en el mundo, llévame a tu lado oscuro para que estemos juntos, llévame a tu cara B, a tu escondite. Serveis informatius Divetres Ràdio.
Bon dia. Aquest dilluns esperam que hi hagi intervals de núvols, això sí que deixin alguna precipitació de pluja, però poques possibilitats. Es podien produir, però, de manera dèbil i ocasional. Així mateix, les temperatures nocturnes augmentaran a partir d'avui i les diurnes seguiran sense canvis. A partir de les 7, com sempre, l'informatiu matí, vos ampliarem la previsió meteorològica i també vos explicarem que UGT i Comissions Obreres denuncien un augment de acomiadaments no oficials durant la temporada turística en l'hostaleria. En concret, es refereixen a la interrupció del contracte dies abans que acabi el període de prova i després que la persona afectada hagi fet feina els mesos de més càrrega laboral. I això consideren que és un frau. Tot mentre l'activitat hotelera continua i es preveu que s'allargui fins a principis de novembre, algunes zones hoteleres com Solla i Alcúdia i Can Picafort a Mallorca mantenen el 100% de la planta oberta amb ocupacions que freguen el 80%, unes xifres semblants a les de l'any passat i que són possibles en part pels esdeveniments esportius, el senderisme i el ciclisme. Avui també estaran pendents de la crònica política i de les relacions diplomàtiques perquè el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ja és a Algèria on s'ha de reunir amb el seu homòleg, que entre d'altres qüestions han de parlar sobre fluxos de migració irregular. Recordem que la ruta migratòria des d'aquest país, des d'Algèria, ha incrementat un 87% respecte de l'any passat i bona part d'aquestes barques arriben a les Illes Balears, on d'ençà de gener han arribat prop de 6.000 persones. Aquesta reunió amb el ministre d'Interior algerià és la primera visita d'un membre del govern espanyol al país magrebí d'ençà de la crisi diplomàtica del 2022. A partir de les 7 vos ampliem aquestes i d'altres qüestions. Ara continua Primer Vol a Formentera.
IB3 Ràdio és diversitat.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia, com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí, a IB3 Ràdio.
Anem a parlar una mica de còmic i de teatre, perquè aquests dos conceptes, aquestes dues arts, una més antiga que l'altra, però aquests dos igual d'importants, s'uneixen en aquesta nova edició del Teatre de Barra, que culmina aquesta setmana amb la darrera oportunitat per veure-la en els bars de Blanquerna, on s'està desenvolupant aquest pròxim dijous, 23, i amb la gran final que es farà en el Teatre Mariterra aquest dia 25. Jo crec que està en l'edició ja com 25, 26 o 27 del Teatre de Barra, i per primera vegada s'uneixen el còmic i el teatre. Tenim a l'altra banda del fil telefònic en Xavier Matesanz, que s'ànima d'aquest Teatre de Barra. Com està, Xavier? Bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Bon dia i salut. El còmic, és un tema que heu tardat en tocar, perquè és com bastant sucós, no?
Sí, la veritat és que no sé per què hem trigat tant. Suposo que vas esperant que sigui el millor moment i vas triant altres temes. Però bueno, ha arribat a l'edició 27 i és un tema, efectivament, que té molt allà on agafar. I després de 14 anys de teatre de barra, l'edició 27, pues hem fet aquest teatre de barra en vinyetes i la veritat és que està funcionant molt i molt bé, amb tant de públic com de crítica i de satisfacció personal de l'equip de teatre de barra. Ho tenim tot ple i estem passant molt de gust, la veritat. I bueno, us queda, pues, ja t'ho dic, un dijous de 6 que estàvem programats, hem fet ja 5, i dissabte la gala final al Maruja Alfaro, al Teatre Maruja Alfaro, que bueno, ja està tot venut també des de fa gairebé un mes. Hòsties. O sigui que no podem demanar més, vamos.
No podeu demanar més. Clar, les peces són la caiguda de la casa Wayne, no de la casa Usher, sinó de la casa Wayne, que és Batman.
Jo de paraula, sí, efectivament, entre Poe i Batman, clar, està la cosa, sí.
Està molt bé. Que té, jo crec que pel títol té números, això ha estat escrit i dirigit per Xisco Joan. Dink, que és una comèdia, Totor, una altra comèdia, Entre dos mons, que s'autodefineix com TVO crepuscular, i Teo té una cita, que és una altra comèdia, molta de comèdia, perquè es veu que això dels còmic i la comèdia han lligat bé en aquest cas.
Sí, han lligat molt bé. L'únic drama és Entre dos mons, que aquest TVO crepuscular que diuen per Ramon Cerdà, el seu autor, i que mescla en Carmen, amb K, que és un personatge de còmic local d'aquí de Mallorca, d'en Guillem Marc, mesclat amb Batman, perquè Guillem Marc és un dibuixant mallorquí que va treballar per l'ADC pintant el dibuixant a Batman, i després aquí va crear Carmen, i llavors aquests dos personatges s'ajunten en aquesta obra. Però les altres quatre sí són comèdies, normalment hi ha la majoria de comèdies a les propostes del Teatre de Barra, perquè pensa que nosaltres fèiem teatre dins els bars, juntant aquesta proposta cultural, gastronòmica i d'oci, no? I clar, doncs la gent quan surt amb una cerveseta a la mà o fent una tapa, moltes vegades cerca aquesta distensió, aquest entreteniment lleuger, que sempre contrarrestam una miqueta amb algun drama o algun melodrama, però bueno, prioritàriament comèdies, que és el que la gent mos demana quan surt una miqueta, doncs això.
Però no sempre guanya la comèdia. No sempre guanya la comèdia.
En absolut, en les 27 edicions hi ha hagut 7 o 8 o 9 i crec que aquest curt que han guanyat drames. O sigui, no. Quan un drama funciona molt bé, eh? Vull dir, la gent no li té mania en el drama ni s'oposa al drama en si. El que passa és que la predisposició a riure, a entretenir-se, i ja vol dir, però si una comèdia no t'arriba, no t'arriba tampoc. O sigui que al final vota és el que més t'agrada, i molt sovint han estat drames o melodrames o reflexions més existencials. Però bueno, la cosa està sempre repartida.
Xavier Mate Sanz, escolta'm, 27 edicions, 14 anys amb el Teatre de Barra, fa un mes que ja ho teniu tot venut, no es pot demanar més. Quina creus que és la clau de l'èxit del Teatre de Barra? I conta'm si això us ha passat només amb aquesta edició, perquè està lligada en el còmic i en aquest tema, o si us passa ja normalment.
No, ja fa anys. La veritat és que la vàrem encertar la primera, Hem tingut molt de públic des d'octubre del 2011, que vàrem fer la primera edició, després hem fet dues cada any. Ja vàrem tenir molt de públic i tal. Però ha anat en augment i fa els darrers 4 o 5 anys, el qual són 8 o 9 edicions, mos passa això. O sigui, normalment de dos en dos dijous ja no se pot comprar, ja està tot venut. Sempre queda alguna coseta, no? Ara, per aquest dijous que ve, que és el darrer, doncs deu quedar un 10% de les entrades. i queda pràcticament 4 o 5 dies de venda, o sigui, se vendrà tot. I la final, que surt sempre un mes abans de la data de la representació, que en aquest cas és dissabte 25, pues normalment en una setmaneta queda totalment venuda. Mm. I el que va passar aquesta vegada, va sortir, pues això, fa ara 4 setmanes a la venda, perquè aquestes sí que surten les entrades a la venda a través de l'Ajuntament de Palma, que és el propietari, diguem, del Teatre Maruja Alfaro i qui mos programa aquesta final, i a través de la plataforma de venda, en una setmaneta estava tot venut, no? I això sí que ja és una tradició, pràcticament. Surt i se ven tot. Són 152 localitats, el que hi ha al Maruja Alfaro, que abans era el Mar i Terra, i bueno, ja estem avesats. Un s'avesa molt ràpid a les coses bones. Algun dia, si no ho venem tot, tindrem un disgust, però clar. Espero que no passi.
No, segur que no. Xavier Matezans, per la gent que no ho conegui, conta'm una mica com funciona la mecànica, perquè, clar, això és un... En realitat, això és un concurs de dramaturgs, barra directors, d'alguna forma.
Exacte, comença així. Nosaltres dos mesos i mig abans de la següent edició, que ara ja t'avanço que serà al febrer-març de 2026, per tant, ara a finals de novembre ja convocarem amb una altra temàtica. Tenen un mes i mig per presentar anònimament relats, textos dramàtics o textos teatrals, ja dic, anònimament, a un compte amb un pseudònim, amb un compte d'internet, de mail, allà on envien un text amb la temàtica que hem marcat per dos personatges per una durada de 15 minuts, no? I que l'acció esdevingui dins un bar. Això és el que són les normes del concurs. A partir d'aquí triem els cinc textos que més ens agraden i després descobrim, dèiem, són d'aquests cinc pseudònims. A partir d'aquí ens diuen, però som jo, i surten els cinc autors que estaven amagats darrere d'aquests pseudònims. A partir d'aquí els donem un mes per muntar aquesta peça, pactar amb l'autor, amb el dramaturg, pactar amb el grup, l'equip tècnic, l'equip artístic, un director i dos actors, sempre professionals, això és condició obligatòria, i pues produïm i muntem aquestes cinc peces que després s'estrenen a cinc bars de Palma, no? D'una barriada en concret, en aquest cas estem ja fa un parell d'anys a Blanquer. I a partir d'aquí se representen cinc dijous seguits, cinc peces a cinc bars que se van representant de forma simultània durant cinc o sis dijous, depèn del que programem, i tu tries i te fas el teu circuit. Tu pots anar a veure una, dues, tres, quatre o cinc obres, però tu te marques a diferents hores, però jo començo per aquesta, quan acaba tornen a començar totes les obres en el seu bar corresponent i tu tries un altre bar per veure la següent obra i així marques el teu circuit. Els actors fan quatre vegades l'obra cada dijous, de 15 minuts, i el públic pues, va circulant de bar en bar per veure les obres que vol veure. En un mateix dijous només pots veure quatre de les cinc obres que representam i pots triar fer el marató i fer quatre i tornar un altre dijous a veure una. Però normalment la gent s'ho distribueix una miqueta, no? Ve un dijous a veure dues i el següent dijous veu tres i ja les ha vistes totes, o dos i una. O
I la gent, vol, se gent i, pot anar votant i els dos més votats són els que concorren el dissabte.
Exacte. No, el dissabte les cinc seguides damunt l'escenari, si hi ha un presentador i se fan les cinc seguides, pensa que cinc seguides és una hora i quart. Sempre estem parlant de petit format, més la presentació, més el lliurament de premi després, la gala dura, no arriba a dues hores. És tot un petit format. El que passa és que el públic vota cada vegada que entra en un bar a veure una obra, hi ha una butlleta de votació i vota l'obra que més li agrada, l'actor que més... O sigui, de 1 a 10, com en el col·le, antigament, va marcant l'obra, l'actor, l'actriu, i bueno, pues, nosaltres anem fent un escrutini de tots els dijous, després fem una mitjana aritmètica, pum, fa sortit això, i pues donar un premi a l'obra preferida del públic, a l'actor, l'actriu, el director i el text de millor de cada edició.
Xavier Matesanz. Xavier Matesanz, de Teatre de la Barra. Sí, recordes una obra que hagi arrasat? Alguna obra que hagi arrasat en aquests 14 anys que es públic li hagi agradat tant que guanya de manera aclaparadora?
Sí, ha hagut alguna... T'he de dir que nosaltres, com a productors i com a organitzadors, no ens agrada que passi això,
clar,
perquè concentra molt el públic i el boca a boca, i aquesta, i hem d'anar en aquesta, quan les altres, cadascuna té els seus mèrits, i altres, almenys, potser han agradat també bastant, per dir-ho així, o molt, però n'hi ha una que tothom diu, és que m'han dit que aquesta no me la puc perdre. Pues sí, recordo moltes, però mira, molt recent, ara fa 2 edicions o 3, en aquest Catalina de ses Gerres, que era l'edició que va dedicar a mites i rondalles, aquesta ho va guanyar tot i tothom la queria veure i tal, quan és una obra que va ser una edició que encara ara, quan fèiem la gira per part forana i per tal, encara movem 2 o 3 obres més d'aquelles 5 que tal, perquè van funcionar molt bé i van agradar molt, però aquesta va ser com impepinable, no? Absolutament consensuada, que tothom volia veure aquesta, era una obra de Joan Bennàsser, que la veritat és que divertidíssima, amb l'Albert Mèlic i la Maria Rosselló, i pues, bueno, va arrasar, per dir-ho així, i no diré que sigui injust, perquè va ser molt, molt divertida, estava molt bé, però havia 2 o 3 en la mateixa edició, que ja t'he dit, que estava Sísif i estava el mal germà, que les estem fent ara per pobles i ha agradat moltíssim, però, com tu dius, aquesta va arrasar. Però, bueno, n'hi ha hagut altres casos, eh? I està molt bé, perquè a veure, quan passa això és indiscutible que l'obra ha agradat moltíssim i ha funcionat molt bé, i nosaltres encantats com a pares de la criatura o pares de producció, no? Tenen el seu autor, el seu director, però bueno, ens agrada més quan la cosa està dispersa i totes estan votades molt alt pel públic i fins i tot hi ha una sorpresa a l'hora del lliurament de premi, no? Qui la guanyarà, qui serà el millor actor, la millor actriu. En casos com aquell, pues, van fer la gala, ens van passar molt bé, va tenir un nivell ja tot, però tothom sabia cap on caurien els premis, no?
Clar, està millor que hi hagi competència, eh? Que vol dir també que es públic no ho acaba de veure clar. No tenim més temps. La nostra idea era convidar, per si teníeu alguna entrada encara, convidar els oients que anessin a veure, però millor no convidar a ningú, perquè em dius que tot es peix està venut.
Gairebé tot. Però passa una cosa, o sigui, igual queda un 10% de les entrades, d'aquí a dijous se vendrà també. Però el que sí que és bona és que després, a darrera hora, sempre hi ha alguna anul·lació o algun grup de 6 que diuen, perdona, al final només hem pogut venir 4 perquè un té grip. Bueno, ho dic perquè, com que és molt agradable, no és com fer coa davant d'un gran teatre, que no, aquí tu vens i passeges de bar en bar, te tomes una canya, que ho pots fer tot i que no puguis entrar a veure l'obra.
Clar.
Tenia molta gent que ve i mos fa voltetes, no? Diu, mira, s'acaba d'anul·lar això, pum, i van entrant a les anul·lacions. És com un last minute, no?, de Broadway, pues lo mateix. Hi ha gent que ho fa i va entrant allà un pot, i bueno, és una altra manera de gaudir del teatre de barra.
Xavier Matesanz, t'hem sentit una mica malament ara al final. Moltes gràcies, bon dia, que vagi molt bé, molta de sort, i que guanyis millor, evidentment.
Esperem que sí, i bueno, segur que tots s'ho mereixen.
Idò, ja ho sabeu, gràcies, bon dia, ja ho sabeu, el Teatre de Barra, igual alguna entrada per aquest 23, per aquest dijous a Blanquerna, que ja sentíeu els consells d'en Xavier Matesanz, que és el que munta tot això, i després la gran final, el dia 25, en el Teatre Mar i Terra. Molt bé, el Lots, avui ja ho tenim fet, ho deixem aquí, esperam que us hagi agradat una micoia, o almenys que no us hagi molestat gaire. A les 7 arriben els companys de S'Informatiu Matí amb totes les notícies. Demà tornarem a les 6, com sempre, que ja serà dimarts. I res, només em queda desitjar-vos que passeu un dia com boníssim.
Són les 7.